Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Avui a Ràdio Ciutat de Valls parlarem una vegada més amb el doctor Paco Ester, que ens porta, com no, un tema de salut interessant. Bon dia, doctor Paco Ester. Bon dia, Miguel Àngel. Avui em sembla que ens parlaràs
d'una cosa que és bastant interessant, no?
Com sempre, però que és la salut mental. Com sempre, que és la cervicàlgia. I bé, doncs avui parlarem d'una cosa interessant, com sempre, que és la cervicàlgia. I sembla ser que és un problema freqüent.
Sí. La cervicàlgia és el dolor de la part cervical de la nostra columna vertebral, la part que uneix la columna vertebral amb el cap, i és molt una patologia molt freqüent. Les dues terceres parts de la població a lo llarg de la vida patiran en algun moment de dolor cervical, i és un dolor que es presenta en la part del coll, el cap, a vegades s'irradia a les extremitats superiors fins als dits, i ocasiona entre l'11 i el 14% de les baixes laborals. La majoria dels pacients se recuperen ràpid. Qui no ha tingut una tortícolis a la seva vida que s'ha llevat i tenia una limitació en la mobilitat? El que passa que, hi ha cervicàlgies que són molt lleus, que pràcticament se solucionen, i altres que ja veurem que és diferent.
Podríem dir que n'hi ha de diferents tipus, seria de diferents graus.
Exacte. Los tipus són la cervicalgia aguda, que pot durar entre 2 i 7 dies, la subaguda, que ja se pot prolongar entre 7 dies, inclús 7 setmanes, i la crònica, que afecta a un 10% de la població, que dura ja més de 7 setmanes.
I, bueno, els símptomes serien el dolor, la manera d'identificar aquesta dolència.
Exacte. Tots sabem de que la columna cervical és la que subjecta el cap, i el cap té un pes important, i hi ha una musculatura que, diguéssim, favoreix el moviment tant en rotació com en flexió. La primera molèstia o el primer símptoma que apareix és la rigidesa muscular, que ens limita el moviment del cap. I, per tant, al limitar-ho és perquè apareix el dolor. A vegades aquest dolor s'irradia quan hi ha un pinçament del nervi que surt de les vèrtebres cervicals, pot anar a través de l'extremitat superior, braç, avantbraç, fins als dits, en forma de fornigoles o pèrdua de sensibilitat. I també a vegades va acompanyat amb mal de cap. El mal de cap, que nosaltres li diem una cefalea tensional, que és una cefalea que va des del front fins a la part de l'occipital. A vegades també un símptoma que pot aparèixer és una sensació d'inestabilitat.
I això, què ens provoca aquesta dolència? Seria tot de tipus postural o...?
Fonamentalment, l'has dit molt bé, el 80% de les cervicàlgies la causen, sobretot, una causa mecànica, una disfunció muscular. O sea, si tenim les dues bandes, quan hi ha una disfunció muscular en una banda més que l'altra, és quan ens pot aparèixer el dolor cervical. Una de les causes que lo pot generar és l'escoliosis, o sea, una desviació de l'esquena que fa que un costat de la columna treballa més que l'altre i apareix la rigidesa muscular. També, com tu molt bé has dit, les postures reiteratives. Avui dia estem subjectes a treballar amb ordenadors, a fer servir massa hores als mòbils, treballs en cadena molt repetitius, absències de pauses dintre de la feina, que en definitiva és una manca d'higiene postural que comportarà unes contractures musculars i, per tant, el dolor cervical. També hi ha altres problemes que són degeneratius, com són l'artrosis, el desgast, però tampoc hi ha una causa directa. Per quina raó? A partir dels 30 anys tots tenim ja signes d'artrosis en la columna cervical, però no per tenir artrosis patint de dolor cervical o cervicàlgia. Però sí que és una causa que també no es pot arribar a generar dolor, l'artrosis. També hi ha uns desplaçaments dels discos cervicals que hi ha entre vèrtebra i vèrtebra que no es pot donar dolor cervical. I també pot ser l'expressió d'un trastorn psicosomàtic. Moltes persones que tenen una ansietat moltes vegades somatitzen en forma de contractures i molèsties a l'hora de moure el cap. I també no hem d'oblidar els traumatismes. Tots coneixem algú que ha patit una fuetada en un alcanç quan anàvem amb el vehicle, que durant un temps tenim la limitació de la mobilitat.
Sí, no? Seria una de les... En un xoc o una, encara que sigui lleu, una de les dolències més freqüents és el collaret aquest, no? La protecció, que seria això que deies,
sí,
no?
Sí.
De la fuetada aquesta, no?
La fuetada. Exacte. O latigazo.
O latigazo, sí. Que és aquesta... Sí. Molt bé. I el diagnòstic? Quin seria el diagnòstic, doctor?
Hem de partir de la base que, com deia abans, tots hem tingut en algun moment de la nostra vida un dolor cervical i tots sabem que amb una mica de repòs relatiu, calor local i algun analgèsic evoluciona favorablement. En cas que la cervicàlgia persista, el metge d'atenció primària, després de fer un anamnesi, on pregunta quan ha aparegut el dolor, de quina forma, etc., pues, a través d'una exploració física pot arribar a esbrinar la causa que ha produït la cervicàlgia i de vegades necessitarà unes radiografies. Moltes vegades no es veu res, però la corba normal de la columna està molt rectificada i és una de les causes que els músculs trapezis estiguin molt sobrecargats. Fonamentalment, el diagnòstic ens ho donarà, com ho dic, les pressions complementàries i de vegades, en el cas de que sigui la causa algun disc intervertebral, caldrà fer alguna ressonància o un TAC.
El tractament que hem de seguir...
El tractament, com és una patologia molt freqüent, pues, fonamentalment, nosaltres, quan tenim una afectació d'aquesta mena, fer una mica de tractament conservador, repòs, limitar-ho, els moviments, calor, com hem dit abans, pot anar molt bé. En el cas de que això continuï, el metge de capçalera ens donarà relaxants musculars, com tu molt bé has dit, a vegades, per mantenir en repòs la musculatura caldrà posar un coll cervical i una part també important del tractament serà la teràpia manual d'estiraments passius, però ja per part d'un professional de fisioteràpia, o també uns exercicis de reeducació postural per flexibilitzar la columna. No obstant, com hem parlat de les causes de moviments repetitius i inclús postures no massa higièniques, és recomanable que totes aquestes feines o persones que treballen amb ordenadors cada 2 hores facin una mica d'estiraments que consisteix en reproduir els moviments que té el cap en rotació a una banda a l'altra, flexió i fer una mica d'estiraments.
Molt bé, doncs això està bé. A veure, seria important, no?, que ens acostuméssim. És allò que sembla una rocada o pot semblar que no serveixi per res, però és això, no?, per destensar seria una mica canviar la postura, no?, i relaxar, diguéssim, els músculs que tenim tota l'estona treballant en aquella postura fixa, veus? Coses que no hi haguéssim pensat i que, ostres, sí. És un res, no? Suposo, amb un parell de minutets o tres ja fem molta feina, no?
No estan avui dia en les valoracions de riscos laborals, ja es contempla de que en determinades feines parar una miqueta i fer aquests moviments que estem parlant, sí.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, doctor Paco Ester, per aquesta nova lliçó i aquesta explicació d'una altra de les duències aquestes, podríem dir, quotidianes o habituals que a vegades ens passa això, que desconeixem una miqueta i no ens hi fixem a les seves causes i que a vegades posant-hi una mica de consciència i estar pendents de no fer males postures o no oblidar-nos d'aquells minutets de descans que ens anirien bé, doncs podríem evitar. Doncs moltes gràcies, doctor Paco Ester.
Moltes gràcies, molt gràcies.